tancat aquesta cançó, Pol. Bon dia.
Bones, què tal?
Bon dia. Bé, clar, és una de les cites del llibre, diu Ningú no pot substituir ningú, que fa en relació a aquesta cançó de la Fiona Apple. El Pol Guasch, que avui ens visita aquí al Món RQ, té 23 anys i demà, dia 24 de març, publica la seva primera novel·la, que es titula Napalm al cor, i ve avalada pel 6è Premi Anagrama de novel·la, un guardó de prestigi per un escriptor molt jove, molt poc convencional, perquè Napalm al cor es defineix com una novel·la, però també és un dietari o també és poesia. Ja li dic que a mi m'hauria agradat aquesta novel·la, perquè per la seva... O sigui, primer de tot que s'ha de dir, Pol, és que... Quines sensacions tens abans de l'estrena, per cert?
Estic molt nerviós, per una banda, però també molt, molt content, no? Molt feliç que la novel·la surti, no? Que l'escriptura s'escampi, o sigui, que en tinc moltes ganes.
El primer que li dic és que es nota molt que ve de la poesia. Estàs d'acord que el llibre té un cert aire poètic?
Sí, 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 jo crec que és una cosa que es pot dir, es diu, de fet, crec que de moltes novel·les, i per mi, és a dir, per mi el procés d'escriptura d'un llibre de poemes, de la novel·la, d'aquesta novel·la, o d'un assaig, per mi no hi ha cap diferència, no? És a dir, quan m'acosto a l'escriptura, m'acosto sempre des del mateix lloc. Per això també, no sé, la frontera entre els gèneres... De fet, l'altre dia fèiem una trobada amb llibreters i un llibreter va dir, no sé gaire on posar aquest llibre, i és una cosa que m'agrada, no? És a dir, en quina lleixa situar-me.
Hosti, bona això, aquesta.
I crec que és una cosa que m'agrada, de fet, no sé si era un objectiu...
Escull, on te l'has de posar?
On el posaria? Jo no sé, no el posaria tampoc. No ho sé. Però vull dir que és una cosa que m'agrada, perquè crec que a través del llenguatge intentar dinamitar coses, bé, és l'objectiu últim, no?
La pregunta la faig a tothom, tothom que ve a presentar un llibre, que és de què va. Per això es diu l'espai, es diu de què va, de què va.
Val. Crec que és un llibre que és més important el com que no pas el què, això d'entrada, no? La meva intenció és allò que diu David Foster Wallace, que diu que el lector quan surti de la novel·la surti més pesat, no? És a dir, surti amb més preguntes que no pas amb respostes. Aquesta és la intenció de la meva escriptura, no? Del meu acostament. De què va la novel·la? La novel·la situa dos nois en un espai de després, en una mena de zona que s'ha descrit ja com a post-apocalíptica o post-nuclear, no? Són dos nois que es troben en aquesta zona molt, molt desesperançada, no? Amb moltes problemàtiques, amb molts reptes i amb moltes temptacions també, no? Què fer amb aquest espai de després? El que faran, diguéssim, i el que decideixen fer amb això és una mica el que passa amb la novel·la. No?
El títol ja de Napalm al cor ja parla d'un efecte devastador gairebé.
Exacte.
El títol va al començament de l'escriptura o després o durant?
No, el títol ve durant gairebé al final i tot, eh? És a dir, creia que era un títol que ajuntava dos dels grans temes de la novel·la, per una banda el conflicte de gairebé com d'ocupació militar, com de problemàtica bèl·lica, com de destrucció, que seria el Napalm, que ens porta molt al Vietnam, no?
Sí.
Crec que en el nostre imaginari col·lectiu, i el cor, perquè crec que la qüestió amorosa és un eix fonamental del llibre.
Hi ha una cosa del llibre que és... Molta gent dirà, és que no és un llibre fàcil, no estic d'acord. Jo crec que no és un llibre d'estructura fàcil, perquè no és plantejament nus i desenllaç, que és allò que ens ha explicat a la literatura, sinó que bàsicament el llibre el que passa, primer hi ha una cosa que és evident, i això ho pots explicar, que és l'espai-temps d'on està situat.
Exacte.
És un espai, no?
Sí, és a dir, quan... Crec que és possible que es digui això, no? Perquè moltes vegades estem acostumats a llegir novel·les que siguin complaents o que ens resolguin coses o que generin més plaer que complexitat, no? Jo crec que una novel·la, crec que el text literari, crec que la literatura el que ens ha de fer és acompanyar-nos, diguéssim, en els problemes que tenim i no pas fer un efecte d'anestèsia, no? És problemàtica també perquè l'ubico en un no espai i en un no temps, això és totalment volgudament, no? Perquè jo volia que no fos fàcil aquesta ubicació temporal i espacial, que el que fa al final és redimir-nos, no? És a dir, poder ubicar la història i respondre totes les preguntes que ens queden obertes. I el que pretenia és que l'interrogant es mantingués obert al llarg de tota l'obra.
Has parlat del Vietnam, però hi ha un riu que es diu Tet també, que és un riu que existeix, que està a França,
sí.
Amb la qual cosa, clar, vas bellugant-te per espais mentals, ens manipules mentalment per on hem d'anar.
Intento, no sé si me'n surto, crear una mena d'imaginari bastant propi, no? Intento crear un imaginari que correspongui o que faci, sigui un bon escenari per situar aquestes problemàtiques, no?
Hi ha una mena... Ara que quan teníem el guió i el Jordi m'ha escrit en seu moment, m'ha escrit una paraula que és molt, molt, molt pertinent pel que hem llegit, que és collage.
Collage.
T'agrada la paraula?
Sí, 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 m'agrada perquè crec l'estructura del llibre és com de mosaic movedís, gairebé, com de collage, i això també m'interessava moltíssim perquè per mi acostar-me al text, de fet quan em pregunten per referències, no, gairebé mai cito novel·listes, perquè per mi crear aquesta novel·la no era tant crear una novel·la sinó crear un artefacte, no? És a dir, una forma artística que també tractés diversos llenguatges, des de la carta a la fotografia al dibuix, no? I que creés un artefacte, una forma que anés en consonància amb el fons, no? Per mi no era només interessant crear uns temes, sinó crear una forma novel·lística, crear una forma artística que pogués representar les coses que jo vull dir, no? És a dir, els temes que jo vull posar en escena al llarg d'aquesta novel·la.
Crear una forma novel·lística. Només per aquest llibre o has creat aquesta forma novel·lística per poder-la desenvolupar en un futur?
No. Crec, de fet, que a vegades quan trobes una fórmula que et funciona en aquell moment, en aquell espai i per aquesta cosa, no? Aquí està Napalm i a saber què vindrà després.
En un moment del llibre el protagonista diu, llegeix una carta de la seva mare. Un moment molt frustrant, eh? També t'ho he de dir, que diu, la meva vida ha estat una llarga espera, mai no esperaràs tant com he esperat jo, vaig esperar molts anys i no va passar res. Una frustració enorme.
És l'espai de la desesperança, també, però l'espai poderosíssim i no sé si és poderós, no, poderós no m'agrada la paraula, potencial de la desesperança, no? Això és el que diuen a Espai en Blanc, aquest col·lectiu meravellós que tenen aquest pòster que diu la millor lluita és la que es fa sense esperança, perquè sense esperança també, o sigui, quan no hi ha esperança també hi ha molt de desig, hi ha molta productivitat, hi ha molta creativitat. El que no hi ha és un objectiu definit i no hi ha una fita clara, però hi ha molt de desig i molta potència, no?
Quan el Pol Guas parlava de la creació d'aquesta nova forma novel·lística de Napalm al cor, és que mescla. Gairebé és un capítol per pàgina, podríem dir.
Exacte, sí.
És una carta, i s'intercalen cartes que el protagonista fa amb el seu amic Boris, però només això, sinó intercales fotografies, surten fotografies, i s'intercala també unes pàgines molt curioses que són com unes ratllades de pre, com si fos un pres,
exacte,
de cinc, allò que fem moltes vegades. Com ho podries explicar?
Com s'explica, no?
Com s'explica això, sí. Això és... molta gent ho pot entendre des d'un punt de vista del servei militar en molts casos, que és els dies, es comptaven els dies molts cops, o fins i tot amb algunes juguesques que fas, que és posar pals en vertical...
I al final un horitzontal que els tatxa tots, no?
Un horitzontal que els tatxa tots. I les, de tant en tant van apareixent pàgines. Allò que parlàvem del collage, no? Aquesta idea d'una mena d'una escriptura total, no?
Exacte. Exacte, sí, sí. I també, sobretot això, no? Molt la dèria de intentar crear una forma, sobretot, no? Això m'ho anava repetint moltíssim, no? Una forma que no redimeixi, una forma que no faciliti, una forma que no respongui, no? Intentar, o sigui, ser conscients que una novel·la és un fet social, és a dir, està en la societat i, per tant, és un fet social, però també que busca certa autonomia, no? Busca crear un llenguatge autònom que pugui parlar de les coses des d'un altre lloc.
Hi ha un fet molt interessant, que és la qüestió de la llengua dels protagonistes, que defensen d'una manera aferrissada davant d'una llengua invasora.
Exacte.
Això va apareixent al llarg del recorregut de la novel·la. I hem de veure algun paral·lelisme amb el català o no?
De fet, si situo la novel·la en un no espai i en un no temps, precisament és per intentar defugir això, no? És a dir, hi ha... A mi la qüestió de la llengua m'interessa moltíssim. Per què? Perquè des dels estudis doncs, postcolonials, de gènere, etc, tractem i parlem de moltíssimes violències, però sovint se'ns oblida la lingüística, no? I això és una cosa que jo m'he trobat estudiant al MACBA tot en castellà, jo m'he trobat a la universitat fent assignatures en castellà, a la Universitat Pública de Catalunya, no? És a dir, és com una cosa... Bueno, ara ho estic portant cap a un lloc que no volia portar, ja. Però entén-me, no? És a dir, crec que la violència lingüística és una violència de la qual es parla poc, i quan es parla, i això ja és la meva opinió personal, es parla malament, no? Sovint és anar a buscar clickbait, crear articles que generin polèmica, fer tuits per tenir likes, i mai acabem de parlar de la llengua com el que és, no? I això la Marçal ho diu, en un assaig ho diu molt bonic, no? Que diu, és que qui forma part d'una cultura hegemònica té un marc establert de pensament. Qui no forma part d'una cultura hegemònica s'ha d'inventar constantment, no? I els temes de la novel·la són aquests, no només pel que fa a qüestions lingüístiques, sinó també pel que fa a qüestions de gènere, culturals, etc. No? M'interessa exposar tot un seguit de violències sense fer un debat estèril i fàcil i que es resolgui ràpidament. Crec que quan acabes la novel·la no acabes de saber què és aquesta llengua, quina és la bona, quina és la dolenta, quina és l'hegemònica, quina és l'oprimida, no? I m'interessava doncs, entrar en la complexitat contra la idea d'identitat monolítica.
Es farà en castellà llibre? Es traduís al castellà?
Sí, crec que es traduirà al castellà d'aquí uns mesos.
I no el traduiràs tu?
No.
Tu han demanat?
Si el volia traduir jo? Sí, em van preguntar si el volia traduir
jo. I tu vas dir que no?
No. Perquè jo, la meva llengua és el català, jo escric en català, i jo no escric en català per salvar la llengua, jo escric en català per intentar eixamplar-la, no?, d'alguna forma, amb molta humilitat, però ho intento fer.
És molt interessant això que estàs dient, perquè clar, tu dius no, jo no vull traduir. Diu, no, perquè no, perquè bueno, per molts motius, no? Per un tema segurament perquè el teu idioma principal és el català i segurament oferies una traducció de la teva pròpia obra en castellà d'una manera, diguem-ho, que convencional. Tu vens del, anava a dir, tu vens del món de la poesia, és equivocat això. Tu ets del món de la poesia.
Sí, d'alguna
forma. Tu ets
forma,
poeta.
Sí.
Tu ets poeta.
Sí, bueno, sí.
Però no dius gaire convençut que ho siguis.
No, ets, perquè saps què passa? Que també quan et diuen això, no? Ets escriptor, ets poeta. Crec que moltes vegades associo tot això a tot un seguit de persones que es fan dir poetes o es fan dir escriptors amb qui jo no m'identifico gens les seves formes de ser, no? Això, no sé, m'agrada molt quan la Liz Pector diu en una entrevista, diu, jo no sóc escriptora, no? Jo no sóc escriptora professional, jo sóc amateur, perquè ser amateur vol dir que no tinc cap mena d'obligació amb mi ni amb ningú, no? Intento acostar-me a l'escriptura així jo. Llavors, això no sé si vol dir ser poeta o ser escriptor, intento acostar-me a l'escriptura des del plaer i des del gaudi, al final, si escric és per això, no?
Per tant, et sents més escriptor, més val que et diguem escriptor que poeta. Però més per descartament dels altres poetes que no et sentes còmplice?
Mira, saps què passa? Al final penso que cadascú em digui com vulgui una mica. És una cosa, no només en aquest espai d'escriptura, sinó en qualsevol cosa, saps? Que em diguin el que vulguin una mica, vull dir que...
Tu has estudiat.
Sí, exacte.
Què treballes ara?
Ara estic treballant amb una productora cultural que es diu La Sullivan. Uh-huh. És una productora cultural que fem projectes educatius, culturals i d'impacte social, no? Bueno, fem col·laboracions amb el Centre de Cultura Contemporània, també de Barcelona, també cocomissaríem projectes amb Caixa Fòrum, fem projectes, diguéssim, nosaltres mateixes, i és realment una feina molt, molt, molt interessant perquè, per una banda, fem molts projectes de pensament, que sempre és una cosa molt bonica veure com la gent pensa i la gent barrina, però per l'altra banda intentem fer també projectes de creació, d'impacte social, i fem coses boniques.
És molt interessant també això que estàs explicant, Pol, perquè tu has fet estudis literaris des de la Universitat de Barcelona, però ets màster en construcció i representació d'identitats culturals, ets investigador de teoria... Sí. I de literatura contemporània és el King's College de Londres. Mm-hmm. Tens 23 anys. Mm-hmm. El que està clar és que has passat de la teoria a la pràctica, no? I la pregunta és si sents pressió per aquest fet.
No, de fet, no sé si he passat de la teoria a la pràctica. Per mi sempre ha estat tot el mateix, ja et dic. Per mi com acostar-me a un poema, acostar-me a l'escriptura de la novel·la o acostar-me a la investigació, jo sempre m'acosto des del mateix lloc, que és el del gaudi i el del plaer, sempre que podem, evidentment, perquè la precarietat i les dificultats econòmiques i socials ho dificulten tot molt, no? Però dins del que puc i dins del que sé, intento acostar-me des d'aquest lloc.
Acabo per la polèmica que hi ha hagut, i no vull que entris en polèmica, si no vols entrar, hi ha hagut una... Parlàvem de la traducció, abans que parlàvem de la traducció, uh-huh. Hi ha hagut una poeta que hi ha hagut el debat sobre la traducció de la poesia del text que va llegir la banda Gorman
el
dia de la investidura en Joe Biden, de la presidència dels Estats Units, sobre si ha de traduir, qui ho ha de traduir, com ho ha de traduir. En aquest debat que hi ha hagut, en aquest, fins i tot en aquest merder públic que hi ha hagut, com et posiciones tu?
Jo, de fet, vaig veure tot això amb molt, no sé, com molt impressionat, però a la vegada com molt poc impressionat, m'explico. Mm-hmm. És a dir, de fet, vaig fer un tuit, cosa que no m'agrada gaire fer, perquè crec que és un... Són evidentment debats estèrils, no?, tot el que passa a Twitter. Bueno, a vegades s'obren qüestions interessants, però sovint es fagociten i al cap de dos dies s'obliden, no?, una cosa bastant, bastant trista. Però el que vaig dir, a mi el que em va impactar de tot això és la quantitat de racisme, d'homofòbia i de transfòbia que va sortir a les xarxes i que es va ignorar. És a dir, és que s'estava dient comentaris com és que m'hauré de pintar amb betum per traduir-la. Dius, perdona, no, cosa, això és un comentari profundament racista i uns comentaris transfobs i unes coses que dius, i la gent això obviava, no? Per tant, més enllà del debat de la traducció o no la traducció que crec que es necessitaria molta estona per poder parlar bé sobre això i per tant no vull dir coses sensacionalistes o coses sense haver-les pensat prou, però el que penso és que cada vegada que hi ha una polèmica, el que s'evidencia...
Encara hi ha molta homofòbia i transfòbia a la societat?
Sí.
O cada vegada menys?
Sí, sí. No, no, n'hi ha moltíssima. I saps què passa? Que el que hi ha la homofòbia i la transfòbia moderades, que a vegades són les pitjors de totes, no? Perquè quan tens davant un homòfob o un transfob... ho veus claríssimament, no? Però aquesta mena d'homofòbia moderada és de les pitjors... Bueno, evidentment no és de les pitjors, la pitjor, evidentment, és la que mata i la que assassina, no? Però aquesta mena d'homofòbia i de transfòbia moderades foten un fàstic important.
Perquè això és el símptoma principal de la incultura, no creus?
No sé, això també crec que és una cosa que m'hauria de pensar bé, no? Que...
O sigui, per entendre's, els homofòbics de manual... són, perquè ens entenguem, són els que destilen la mala llet i són els que, com has dit, moderats, m'agraden molt això. Aquests són bàsicament els...
No sé, jo crec que una persona homòfoba, més que imbècil, és homòfoba. No sé, de fet estava molt desacord amb allò que va dir el...
I a més.
Però vull dir, allò que va dir el Víctor Amel aquell dia en aquell programa de, com es diu, de joves que van fer, que va haver-hi tanta polèmica,
sí,
no sé què...
Sí, obrir fil.
Sí, que va dir, és que un transfob o un home és imbècil. No, o sigui, un transfob no és imbècil, un transfob és transfob, no? I que a vegades crec que aquesta cosa de dir, és que són imbècils, és que són incultes, no sé què. No, són perillosos, són feixistes i són assassins, no? Aquí està la cosa. Aquí està la
acabo
cosa.
A una curiositat, al Twitter, que parlaves del Twitter, tens una de fotografia de capçalera, un fotograma del videoclip d'aquesta cançó. I ja m'ha passat, que m'han il·lusionat, i ja m'ha passat, que m'han abandonat. Com vols explicar, somrius? Perquè vol dir que, no sé si és perquè ets fan de la Rosalia o perquè hi ha alguna història amagada darrere de que pugeix al Twitter.
No, de fet és com una foto d'això amb containers cremant, perquè tinc una mena de dèria pel foc i perquè sóc bastant... crec, com això que deia la desesperança, que qualsevol procés de destrucció és el procés de construcció d'una vida nova, no? I no, m'agrada molt la cultura pop, m'agrada molt la Rosalia i m'agrada molt aquesta cançó. De fet, tu veus la Rosalia i el Bad Bunny ballant en ple confinament i dius, no només vull ballar, sinó em vull enamorar d'aquesta manera, no? Vull dir que sí, molta intensitat i molta passió, cosa que sempre va bé.
Napalm al cor, molt, molt, molt recomanable. És poesia transformada en prosa, escrit per un escriptor jove que es diu Paul Waski, que avui ens ha vingut a presentar aquest premi Llibres Anagrama de Novel·la, Premi Anagrama de Novel·la, que ha recaigut justament amb el Paul. Moltes gràcies i moltes
gràcies felicitats. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
11:36, d'aquí on ens tornem. Porque la noche, la noche fue...